cognitiu i a les seves famílies. Unitat de memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Espero que totes les comunitats procurin posar els mitjans necessaris per avançar en el camí d'una conversió pastoral i missionera que no pot deixar les coses com estan.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli. A Ràdio Estel, Diari del Papa.
Hola, bona tarda. Francesc ha assegurat avui que un cristià té al davant dues dimensions complementàries que són la veritat i la comprensió de Déu. D'aquesta manera, el Papa ha tornat a alertar contra aquells doctors de la llei que ara, com en els temps de Jesús, creuen que tenen tota la veritat i la poden gestionar en el món. Salutacions de l'equip amb el Mario Ramírez a les vies de so.
Diari del Papa, amb Ignasi Miranda.
El Papa ha dit avui que la comprensió és necessària per als pecadors sense negociar, això sí, mai la veritat, davant la feblesa humana. A partir del fragment de l'Evangeli del dia, amb les paraules del Senyor als fariseus sobre l'adulteri, Francesc ha dit que Jesús no cau en la trampa de la casuística tramada pel que ha qualificat de grup de teòlegs il·luminats. El Sant Pare ha destacat la importància de la plenitud del matrimoni que dibuixa Jesús, amb home i dona que són una sola carn.
No sono più due, ma una sola
carn. Ja no són dues, sinó una sola carn. Per tant, l'home que no separi allò que ha unit Déu. Ja sigui en el cas del que diu això, Jesús respon amb la veritat que impacta, amb la veritat contundent. Aquesta és la veritat. Per la plenitud de sempre. I Jesús no negocia mai la veritat.
E Gesù mai negozia la verità. E questo piccolo gruppetto.
I aquest petit grup de teòlegs il·luminats negociaven sempre la veritat reduint-la a la casuística. I Jesús no negocia la veritat. I aquesta és la veritat sobre el matrimoni. No n'hi ha cap altra.
Non c'è un'altra.
El Papa ha parlat de veritat i contraposició, ja que Jesús és tan misericordiós que no tanca mai la porta als pecadors, segons ha recordat el Papa parlant de comprensió en assegurar que Jesús no és insensible a la feblesa humana.
In questo mondo che viviamo, con questa
en aquest món en què vivim, amb aquesta cultura de la dimensió provisional, aquesta realitat de pecat és molt forta. Però Jesús, recordant Moisès, ens diu: hi ha la duresa del cor, hi ha el pecat, alguna cosa es pot fer, el perdó, la comprensió, l'acompanyament, la integració, el discerniment d'aquests casos, però sempre la veritat no es ven mai, això sí.
Ma la veritat no si vende mai.
I Jesús és capaç de dir aquesta veritat tan gran i alhora ser tan comprensiu amb els pecadors, amb els febles.
Comprensivo con i peccatori, con i deboli.
El pontífex ha recordat que perdonar no és una equació, precisament perquè veritat i comprensió són els dos grans valors que Jesús ens ensenya, com quan va dir a la dona adúltera que estava a punt de morir lapidada que ell no la condemnava tampoc.
Que Jesús ci ensenya.
Que Jesús ens ensenyi a tenir amb el cor una gran adhesió a la veritat i també amb el cor una gran comprensió i acompanyament a tots els nostres germans que estan en dificultats. I això és un do, això ho ensenya l'Esperit Sant, no aquests doctors il·luminats que per ensenyar-nos tenen necessitat de reduir la plenitud de Déu a una equació casuística. Que el Senyor ens doni aquesta gràcia.
Que el Senyor ci dia aquesta gràcia.
El bisbe de Roma ha assegurat també que la grandesa de Jesús es troba precisament en la seva coherència quan ofereix un missatge de veritat i alhora comprensió davant la feblesa.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
Canviem de qüestió. Avui es compleixen 34 anys del Consell Pontifici de la Cultura. El sotssecretari d'aquest organisme, Melchor Sánchez de Toca Alameda, ha destacat avui l'origen del dicasteri en el Concili Vaticà II.
Este dicasterio tiene una historia muy larga. En realidad se remonta al Concilio Vaticano II y a la redacción de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes en la que trabajó el entonces el arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła. Juan Pablo II quería repetir en Roma, en el Vaticano, la experiencia que había tenido en Cracovia, en los encuentros que mantenía periódicamente con artistas, con científicos, con gente del mundo de la cultura, escritores, del mundo del teatro, del mundo del cine, crear un lugar donde poder encontrarse con ellos y discutir, porque era muy consciente de lo que Pablo VI había llamado el divorcio entre la cultura contemporánea y la Iglesia.
Sánchez de Toca ha destacat la dimensió de pont que té el Consell Pontifici de la Cultura per portar l'Església a la cultura i la cultura a l'Església.
Un puente que permitiera la comunicación en los dos sentidos, es decir, él lo dice muy bien en la carta de fundación, llevar la voz de la Iglesia al mundo de la cultura, a menudo alejado de Dios, y viceversa, llevar a la Iglesia, corazón de la Iglesia, a la Santa Sede, las aspiraciones, los deseos, las inquietudes del mundo de la cultura. Esto finalmente se transformó en el Consejo Pontificio de la Cultura. Ayudaron al Papa a dar forma a este deseo el cardenal Poupart y el padre Hervé Carrier, un jesuita canadiense que había sido rector de la Gregoriana y presidente de la Federación de Universidades Católicas Italianas.
Melchor Sánchez de Toca, sotsecretari del Consell Pontifici de la Cultura, ha explicat que l'any 1982 Sant Joan Pau II va saber donar forma a una necessitat que emana de l'essència del Vaticà II, quan va determinar que l'Església havia d'acabar amb l'autorreferencialitat i obrir-se més al món.
Diari del Papa. Un contacte diari amb Roma i amb el món.
I Francesc ha demanat avui a les delegacions dels clubs de futbol del Milan i la Juventus que siguin testimonis dels autèntics valors de l'esport. El Papa ha rebut els jugadors, directius i tècnics dels dos equips que jugaran demà la final de la Copa d'Itàlia a Roma, en una audiència en què també han estat presents els principals responsables de la Sèrie A de la Lliga Italiana. El Sant Pare ha recordat que els triomfs esportius van més enllà dels gols i els títols.
Il successo di una squadra, infatti, è il risultato.
L'èxit d'un equip, efectivament, és el resultat d'una multiplicitat de virtuts humanes, l'harmonia, la lleialtat, la capacitat d'amistat i de diàleg, la solidaritat. Es tracta de valors espirituals que es converteixen en valors esportius.
Que diventano valori sportivi.
Exercint aquestes qualitats morals, vosaltres podeu fer destacar encara més la veritable finalitat del món de l'esport, cridat de vegades també a partir de fenòmens negatius.
De fenòmeni negativi.
El pontífex ha demanat també als representants dels finalistes de la Copa que apliquin els valors del futbol a la vida.
Siete campioni nello sport.
Sigueu campions en l'esport, però sobretot campions en la vida. Exalteu sempre això que és veritablement bo i bonic, mitjançant un testimoni dels valors que han de caracteritzar l'autèntic esport. I no tingueu por de fer conèixer amb serenor i equilibri al món dels vostres admiradors, animadors, els principis morals i religiosos als quals desitgeu inspirar la vostra vida.
Al qual desiderate inspirare la vostra vita.
En aquesta línia, el Sant Pare ha destacat el valor positiu de la competitivitat per a tota la societat. Curiosament, Milan i Juventus juguen la final de la Copa el mateix cap de setmana en què es disputa a Madrid la final de la Copa del Rei entre el Sevilla i el Barça, amb algunes polèmiques extraesportives, com sabeu, que el Sant Pare, sense esmentar-les lògicament, precisament avui en el context d'una altra final, ha dit que no haurien de marcar l'esdeveniment propi del terreny de joc i dels aficionats. Fins aquí el diari del Papa, més actualitat a radioestel.cat, també durant tot el cap de setmana, en els nostres altres espais informatius i cada dia a les 8:08 del matí en la primera hora de la Fórmula Estel i aquesta hora una mica després de 6:45.